Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Royo.
Què, com va l'ànim, Arlequinat? S'està sent un dilluns, la veritat, força dur, per què enganyar-nos. La cara de babaus que se'ns va quedar ahir era imprevista, no desitjada, i segurament va arribar el cop anímic en el pitjor moment possible. Que t'empatin en el 94, que ho facin en l'última jugada de partit, a casa, el dia que més gent hi havia a l'estadi, el dia que probablement menys ho mereixies, doncs no ens enganyem. Dol, fa mal. Però fer-ho en aquest moment en el qual el dubte planeja sobre el rendiment esportiu de l'equip i quan la classificació ofega, encara fa més mal. A més d'un, només acaba el partit, ja ens va venir al cap aquell enfrontament contra el Mallorca, segona A, que dominava l'equip arlequinat amb gol a les hores d'Aníbal i que va acabar empatant amb una diana com la d'ahir d'Héctor Camps, l'equip balear sobre la botzina. El pal és duríssim, però no queda un altre que refer-se a la força per treure el cap d'aquí, entre altres coses perquè... 1. És imprescindible, és més que necessari fer-ho. 2. Perquè la resta d'equips estan tan fotuts o més que el Sabadell. I 3. Perquè, malgrat tot, i traient el gol de Jairo Cárcava Castalia, del qual de seguida us en parlarem, la resta de la jornada, en certa manera, va acabar beneficiant el Sabadell també, que a falta de 9 jornades pel final, ha mantingut la distància amb el play-out i fins i tot l'ha ampliat sobre el descens directe. Al marge de la qüestió esportiva, però, hi ha temes extraesportius que també influeixen i que també dona molt de sí. La vaga d'animació, per exemple, el gol nord de la primera meitat, l'enrenou amb les pancartes d'aquell sector, el creuament d'acusacions que hi ha hagut en les últimes hores entre penyistes i la vicepresidenta Anna Navés, també a través de Twitter. I donaria molt de sí també el tema de les xarxes socials. Aquest seria un capítol a part, el de la proliferació de comptes desconeguts, de comptes trolls que aprofiten situacions de turbulències per fer llenya de l'arbre caigut o per tuitejar per interès. I què dir-vos també del per què Jandro no va tenir l'oportunitat de debutar ahir a la nova Creu Alta. En parlarem també d'aquí a uns minuts, però és d'aquelles coses per estudiar-les a fons. Però és allò que asa magra tot són mosques. En castellà diríem perro flaco todos son pulgas. Ahir... tot això hagués quedat en un segon terme, un tercer o un cinquè si la maleïda piloteta l'hagués rebutjat en potència Roberto, si no hagués rebutat Antonio Domínguez, si no li hagués caigut a Héctor Camps, si algú l'hagués tret sota pals, però l'1-1 condemna els arlequinats a patir més encara. El d'ahir va ser un primer pas en tots els sentits. L'equip va demostrar tenir capacitat de superació, sobreposant-se al mal resultat a Terol, refent-se anímicament d'una situació tan tocada com la que porta l'equip amb mala dinàmica des de fa ja 2 mesos i dominant pràcticament durant totes les fases de partit a un Cornellà que sembla que un any més lluitarà fins al final entre els primers. L'afició, la ciutat, també va respondre amb més de 4.000 seguidors a l'estadi i tot anava dirigit cap a una festa, però que va quedar del tot aigualida a última hora amb un coitus interruptus. Ara és qüestió que perseverem. Hem de veure que el d'ahir és el camí, és el primer pas. En quant a animació, públic a la graderia, actitud al camp, plantejament i joc mostrat, millores exposades, l'equip i l'afició va rendir al millor nivell i, per tant, si aquest nivell es manté, no hi ha dubtes que això sortirà endavant. Si ens ancorem en retret, si no avancem, malament, parlant en plata, si removem la merda i no remem tots, jugadors, afició, llotja, futbol base, tots en la mateixa direcció, serà més difícil complir l'objectiu. I divendres ja va dir el president Esteve Calzada, la viabilitat de futur d'aquest Sabadell depèn de les ara 9 jornades que resten. Serà qüestió de salvar el malalt i després ens preguntarem per què va patir la malaltia.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem, com no podia ser d'una altra manera, un bon bloc al principi del programa dedicat al Sabadell, amb les declaracions de Quico Ramírez, amb l'anàlisi de l'excapità, una veu més que autoritzada, Genís García Junyent, les valoracions també del Sergi Garcés, la qüestió esportiva i l'enrenou fora del terreny de joc. També visitarem la suite de bronze, avui passant per Alcoi i per Castelló. I a més de tot això, Sabadell Nord, Mercantil o Art Gràcia, o una mica de waterpolo, entre altres coses.
I fora de l'hotel?
El Barcelona pràcticament ha sentenciat la Lliga amb el seu triomf 1-4 al Benito Villamarín contra el Betis, l'endemà de la derrota de l'Atlético a Villamarín. Bilbao. L'equip d'Ernesto Valverde ja ha sumat 10 punts més que el segon classificat a falta de 10 jornades pel final del campionat. El Wanda Metropolitano va batre ahir el rècord mundial d'assistència de públic a un partit de futbol femení entre clubs. Més de 60.000 espectadors van presenciar la derrota de l'Atlético 0-2 contra el Barcelona, que permet a les blaugranes seguir amb vida en la lluita pel títol de la Lliga Iberdrola. I el primer gran premi de la temporada de la Fórmula 1 ha estat per Valtteri Bottas. El finlandès es va imposar a Lewis Hamilton i a Verstappen a Austràlia i és així el primer líder del Mundial. Dominic Thiem ha aconseguit el seu primer Masters 1000. El tenista austríac va batre en 3 sets i remuntant a Roger Federer a la final d'Indian Wells. Al quadre femení, la jove Bianca Andreescu va signar la gran sorpresa en majúscules. Amb tan sols 18 anys, la canadenca es va imposar en 3 sets a Angelique Kerber, conquerint així el seu primer gran torneig. De fet, havia arribat al quadre d'Indian Wells a través d'una invitació de l'organització. I per últim, el Voltregà ha aixecat la seva 6a Copa d'Europa femenina d'hoquei patins, convertint-se en el club amb més títols, amb un de més, respecte al Gijón, el segon. Les osonenques es van imposar al Palau de Plegamans a la pròrroga de la final per 2-1, deixant així a les vallesanes a tocar del títol en la seva primera final europea.
I a les xarxes socials.
Un gest, el de Manu Torres, exarlequinat ara a les files del Cornellà, lesionat de gravetat que es perd el que resta de temporada i que ahir va presenciar a la graderia de la Nova Creu Alta el partit entre arlequinats i verds. Després, l'andalús piulava això a Twitter. Ha estat maco tornar a la Nova Creu Alta encara que hagi estat a la graderia. Molts ànims als amics del Sabadell. Estic segur que aconseguireu el vostre objectiu. Després de com anar la cosa, s'agraeix el detall.
Avui celebra el seu aniversari
un exentrenador de l'Astralpool Natació Sabadell femení. Gairebé ens hauríem de posar dempeus veient el seu palmarès. Nani Guiu avui bufa espelmes. També una nedadora sabadellenca del club, la Judit Ignacio, i un exarlequinat que va pujar a Ipurú amb el Sabadell, Xavi Arnau.
L'enquesta.
Últims minuts per votar, com sempre, pel vostre favorit, pel vostre millor jugador ahir en aquest 1-1 que comentàvem contra el Cornellà. A casa, la Nova Creu Alta. La fórmula, la de sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cuando estás en dinámica negativa, te pasan estas cosas. Es que es así. Es decir, el fútbol al final es un estado anímico cambiante y estas cosas son las que te hacen, pues bueno, pero este equipo se va a levantar. Yo me voy a encargar de ello. Estas cosas están ahí escondidas y a veces te aparecen a favor y esta vez ha sido muy cruel. Muy cruel creo que por todo el trabajo que ha hecho primero el equipo y segundo la afición por haber venido a apoyar. Era un partido que claramente lo estaba ganando la afición, claramente. Ha pasado, ya no hay marcha atrás. Orgulloso con los jugadores, con el esfuerzo, este es el camino. Y ellos lo saben y orgulloso sobre todo con la afición porque esta afición del Sabadell está claro que no quiere ver a su equipo donde está y nos va a ayudar a salir de ahí. Estoy totalmente, vamos, seguro en ese sentido. Entra dentro de mi contrato. Yo tengo que intentar animar. Yo estoy pues también muy afectado porque, bueno, porque es la última jugada del partido, ¿no? Pero bueno, entra en mi contrato, ya te digo, pues animar, estar con los jugadores. Paul no ha podido salir y saludar a su afición con el gran desgaste porque, bueno, porque así lo ha querido el árbitro y es lo que me choca en este sentido, ¿no? Pues que yo utilizo el último cambio, claro que sí, como todos los entrenadores del mundo, pues para dar un respiro, para dar oxígeno a la plantilla y para que ese jugador que ha tenido esa entrega, pues esté aplaudido por su afición.
Mig quart de 3, vés a saber què hagués passat després, però clar, quan t'empaten, faltant 30 segons pel final, te'n recordes potser d'aquells 30 segons que segur hagués esgarrapat Pol Ballesteros amb aquest canvi. Jo la veritat és que no ho havia vist mai, el fet de fer sortir per una altra banda del camp a un jugador perquè se suposava que perdria temps a l'hora de retirar-se del terreny de joc. En tot cas, si perd temps, l'amonestes i ja està. I si perd molt de temps, allargues el temps afegit i ja està. No té més història, però vaja. Al marge de l'anècdota, perquè evidentment tampoc va influir en el resultat final, més aviat era qüestió de treure l'última pilota i no hi va haver manera, fins i tot amb un punt d'infortuni, amb un rebot, amb una mala sortida de Roberto, la pilota que bota en el cos d'un company i habilita Héctor Camps. Sí, com sigui, em quedo amb tres idees d'aquesta roda de premsa de Kiko Ramírez. La primera, ens referem, i és el que li toca al tècnic, i ho va dir així obertament, que en el seu contracte ja estipulava que havia de liderar aquesta reacció de l'equip després d'un cop tan dur com el d'ahir. La segona, dedicat directament a l'afició, diu que fins i tot el partit l'estava guanyant la graderia, tal i com estava ahir a la Nova Creu Alta, més de 4.000 persones. I la tercera, que és el camí. que el que van fer ahir va ser el primer pas de cap a on han d'anar si volen acabar de redreçar aquest rumb i aquest caminar del Sabadell en el que queda de temporada. Com portes el cos, Sergi Garcés?
Bona tarda. Es va refent, anem a dir-ho així.
Mica en mica,
es va refent. No, home, avui deia ahir un jugador, parlàvem al final del partit, deia ahir, demà sortirà el sol, doncs sí, ha sortit el sol, un dia maco, i és una realitat. Al final el cop va ser molt dur, però la realitat és que avui el dia ja torna a ser nova setmana, els jugadors avui més tranquils, més relaxats, demà també amb dia de descans, i a partir de dimecres amb un únic objectiu, jo crec que és el que han de tenir, sobretot ells, que són els que juguen, i al final tots els que envoltem a aquesta festa hem de tenir, que és que no passa per un altre, que som els 3 punts a Bunyol, a la ciutat esportiva del Levante.
El curiós del cas és que fins i tot si ho analitzes en fred, tu empates contra un equip de la part alta de la classificació com el Cornellà, i la jornada, traient l'últim gol de Jairo Carcava contra en el partit Castellón-Badalona, que li dona la victòria als orelluts, és que tot et surt gairebé a demanar. Els dos que estaven a baix i que jugaven entre ells empaten, equips com el Conquense, com l'Alcoyano, que també jugava contra el València-Mestalla, al final no hi ha ningú que tregui el cap d'aquesta part baixa, fins i tot els que estan per sobre, Teruel, Peralada, estan aquí també, i per tant, clar, és allò d'un puntet que si el mires en fred, dius, tampoc està tan malament, però clar, és que era l'oportunitat idònia per treure el cap, per un altre cop obrir escletxa, per situar equips al darrere de la classificació, i sobretot, clar, jo no voldria fer-me pesat amb el que venim dient cada 15 dies. Jo sortia ahir de la Nova Creu Alta i pensava, i aquesta setmana què fem? Una altra vegada parlar de la mateixa història, que si fora de casa no guanyes, que sí.
Sí, el tema és que segurament, sense haver vist els altres enfrontaments, potser és una sensació que poden tenir més equips, de dir, era la nostra setmana, si arribem a guanyar, mira, el Sabadell a última hora va empatar.
O sigui, sí, però que ahir ho vas tenir,
si la perspectiva, sí. Clar, la perspectiva teva és que tu estaves a 30 segons, literal, d'aprofitar molt i molt una jornada d'aquestes que, com estaves explicant, gairebé estava sortint rodona. Sobretot perquè es trencava una dinàmica de 7, que ara ja són 8 partits sense guanyar, perquè es guanyava a un equip de la part alta i per acabar-ho de tancar, el que estàs comentant, Adri, a principi de tarda et diuen que en un partit normal tu li acabes plantant cara al Cornellà i mira, t'has d'acabar conformant amb un empat i a lo
no,
millor...
I sobretot que la jornada et deixa a 2 igual que estaves de la promoció i
amplia,
a un més encara del descens.
Amplies amb el descens, però que si t'ho diuen en un partit normal, igual al millor fins i tot arribes a dir és un bon resultat un empat, o no està tan malament un empat contra el Cornellà, em refereixo, eh? Però veient com va ser el partit, més enllà del desenllaç, com el va saber gestionar el Sabadell, com va posar les ocasions al Sabadell, com va tenir, no et diré controlat, però sí sota domini el Cornellà, fins i tot generant-li moltes ocasions a un equip que té per tendència a patir poc a la rereguarda, i ahir se'l va fer patir, em quedo sobretot en els primers 45 minuts, on va faltar la punteria només per acabar-ho de fer rodó, i en canvi acabes fent el més difícil, que és als 2 minuts de la represa, pràcticament en fred, fer tot allò que se t'havia negat 45 minuts abans, no? Fer el gol. És cert que aquí fas una passa enrere, per alguns potser una passa excessivament enrere en els últims minuts, però és que ho tenies a mig minut. O sigui, estaves que només que s'hagués perdut el temps del canvi de pol, que un jugador hagués tingut una estrabada muscular més de les que van tenir, o que s'hagués evitat el llançament de cantonada, que al final doncs no es va saber defensar bé, o amb la contundència suficient com per defensar-lo bé, tot això et valia. Però ara és parlar per parlar, perquè al final el que va passar és que no va saber tancar el partit, que el canvi, com dius, jo no ho havia vist mai, i a més estic completament d'acord, és a dir, un àrbitre té armes suficients com per dir que em perds el temps, no mig minut més, no, un minut més.
Targeta groga?
Ja, però ja no vaig ni a la sanció, sinó vaig al fet de dir, jo tinc armes com a àrbitre, de dir, perquè igual que Pol Ballesteros perd temps en el canvi en el minut 90, per dir alguna cosa, segurament algú el va perdre en el minut 70 també, i aquell del minut 70 és el mateix temps perdut en el 70 que en el 90. El que passa que és un gest no vist, no habitual. Ara segurament algun àrbitre potser ens escriu i ens truca per dir, doncs sí, jo ho feia, jo no ho havia vist, com dius, en directe mai, i qualsevol cosa hagués canviat el devenir del partit, però a la postre o el resultat final és aquest, que sí que va entrar el gol d'Héctor Camps, que el Cornellà se'n va anar amb un puntet que ja gairebé el donava per perdut, i que el Sabadell, més enllà del punt guanyat o no, més enllà d'una setmana més encara fora del perill, i com deia avui un bon amic de la casa com és el Joaquim Badia, depenent d'ell mateix, perquè és veritat, perquè el Sabadell és de tots aquests l'únic que depèn d'ell mateix, però amb la sensació que, clar, són moltes setmanes que allò que es diu, quan no és un all és una ceba, sempre t'acaba passant alguna cosa. A fora, perquè no estàs donant amb la tecla, des del partit ja ens hem de remuntar
començant
per Egea. Sí, sí, clar, després de Castellón va venir Egea, i des d'Egea cap aquí no has donat amb la tecla, ni amb Saligrat, ni amb Quico Ramírez, i a casa no fas mals partits, has jugat contra els tres primers a les últimes quatre jornades a casa, si treus l'Ebro, per qui ha passat el Baleares, el Villarreal i ahir el Cornellà, és a dir, el primer, segon i tercer classificat, no has perdut contra ells, però la mitjana aquesta anglesa a la inversa és evident que no et surt, que és que empatar a casa i perdre fora no dona, la matemàtica no dona.
De fet, té nassos, perquè mires la classificació i a la nova Creu Alta, dels quatre primers classificats, tres han empatat, l'Hèrcules ha perdut i només quedaria el Lleida Esportiu, per tant, contra els de dalt estàs sumant sí, sí. molt. Clar, això ho fa patir tenint en compte que encara ha de passar per aquí el Cuell al penúltim, quan som València Mestalla, el següent compromís a casa i el Club Deportivo Castellón, però vaja. De tot això, què és el que ha rescatat el Pau Vituri? Aquest és el seu abecedari.
L'abecedari arlequinat.
D. De bèstia negra, 8 partits oficials contra el Cornellà a segona B i cap victòria. Si més no, ahir i després de 317 minuts, el Sabadell li va fer el primer gol al conjunt verd a la nova Creu Alta. L'autor, Pol Ballesteros, com gairebé sempre, l'home més actiu en atac dels de Quico Ramírez.
D.
De desolació, és la sensació que encara ens dura després de la diana d'Héctor Camps en el darrer minut de partit. Guions com aquest n'hem vist a cabassos aquesta temporada. A casa, un Sabadell dominador sense el premi dels 3 punts. Ara bé, el d'ahir va ser especialment cruel.
N.
De nou, són les finals que li queden al Sabadell a partir d'ara. 4 partits més a la nova Creu Alta i 5 a domicili. Els de Quico Ramírez encara s'han d'enfrontar als 3 últims classificats, Alcoyano, València Mestalla i Castellón. Moment per cordar-se el cinturó.
P.
De protesta, els grups d'animació de Gol Nord van decidir no ocupar els seus seients durant el primer temps per la mala dinàmica de l'equip. Tensió afegida amb la directiva, la imatge va contrastar amb la bona afluència de públic. Les invitacions gratuïtes als socis van tenir resposta amb 4.000 espectadors a la nova Creu Alta.
De seguida en parlem d'aquesta vaga que hi va haver a Gol Nord, de tot el que va succeir amb les pancartes, etc. Però abans anem a rematar la qüestió esportiva amb els jugadors. Hem escoltat a Quico Ramírez, després farem també un cop d'ull al que va dir Genís García Junyent, l'etern capità del Centre d'Esports Sabadell, que hi era l'analista tècnic del Sabadell en Joc, de Ràdio Sabadell. Però comencem per Josu Azcoidi, que és un dels que millor parla dins d'una plantilla, que en aquest sentit sí que té bon discurs, sí que té bona oratòria, i ahir era un dia que les cares pagaven, que era un autèntic funeral, un drama, cadascú que sortia cada jugador que sortia de vestidors era gairebé una cara més enfonsada que l'anterior que havia sortit d'allà. Però van haver de parlar tres. El primer, Josu Azcoidi, que va deixar les coses ben clares.
Sí, i a més un dels jugadors que queda realment més tocat o que fa més visible aquest estat anímic en el qual viu gairebé setmana rere setmana en aquestes últimes 8 jornades al Centre d'Esports Sabadell. És d'aquests jugadors que no pot dissimular, hi ha altres que potser porten allò que es diu la processó per dintre, però Josu, al igual que li passa a Romans Carrillo, al igual que li passa, de fet ahir vam veure a Pedro Capó, ja no visiblement tocat, sinó
no, plorant, plorant
damunt la gespa, i posteriorment quan es va poder reunir amb la seva família encara a peu de camp. Per tant, jugadors que en aquest cas tenen aquest punt de sentiment a flor de pell. Però sí, com dius, a més, Josu Azcoidi té aquesta facilitat després per verbalitzar, per comunicar el que és estat anímic. I avui començo per aquí, precisament, Adri. Com estava el vestidor ahir, encara que ens ho podem imaginar, però vist des de dintre, després d'aquest empat contra el Cornellà?
Desolación total. O sea, estaba el equipo hundido porque creo que hemos trabajado muchísimo, hemos corrido todos muchísimo a una intensidad muy fuerte. Y la gente pues, no se lo cree, pero bueno, al final tenemos que ver las cosas a mejorar para que no ocurra el siguiente partido y a partir de ahí mirar hacia adelante.
I dintre d'aquesta fotografia que ens ha permès fer Josu Azcoidi, que tots puguem fer-nos una mica la idea de com estava ahir el vestidor, només acabar aquest partit contra el Cornellà, aquest empat amb clar sabor a derrota, que és el que va tenir el Sabadell, fins que avui segurament no es comenci a fer bo, ahir era amb sabor a derrota, doncs veus autoritzades, ho són gairebé tots, però a partir d'aquí tirant una miqueta de galons, ni que sigui per l'experiència, per ser un jugador que ja ens hi voldríem trobar, amb una decepció com aquella, però al final ha tingut també alegries i no alegries, alguna altra tristesa també en el món del futbol, com Òscar Rubio. en aquest sentit, el lleidatà també no acaba d'explicar-se com pot ser aquest cúmul de circumstàncies que han portat el Sabadell a acumular, com diem ja, 8 jornades seguides sense guanyar, amb aquests només 4 punts, que es diuen aviat, dels 24 últims que ha disputat el conjunt de Quico Ramírez.
Yo que sé qué dirte, son tantes ya que no sé, hem fet una primera part per marcar bastants gols, no hem marcat cap. Després, a la segona, pues, hem aconseguit el més difícil, no?, que és ficar-se de cara a favor al marcador, no? I, bueno, jo crec que el partit, més o menys, el tenien controlat.
De lateral a lateral, hem començat per l'esquerra, anem a la dreta amb Òscar Rubio i ara tornem a l'esquerra amb Josu Ozcoidi, que és que la veritat és que va parlar aquest pròxim document sonor, l'hem anat utilitzant i si sou fidels a Ràdio Sabadell l'haureu escoltat ja algun que altre butlletí horari a les 10 o a les 11, perquè la veritat és que és el reflex del que va ser el partit d'ahir.
Sí, i fins i tot amb un punt contundent al final, no? O molt clar, aquello parlant molt, molt clar i castellà, en aquest cas de Josu Ozcoidi, sobretot a l'hora de dibuixar una miqueta el partit, no? A l'hora de fer aquest resum de com s'havien sentit dintre del partit i aquest punt d'injustícia, per no dir alguna cosa més greu, ja ho dirà ell, amb la qual el futbol ahir va tractar el centre d'esport Sabadell.
No me lo creo, la verdad es que creo que... Después de cómo hemos pasado la semana y todo, creo que nos merecíamos esta victoria. Sí que después del gol, pues al final, bueno, es normal que nos pueda un poco la presión de estar ahí abajo. Creo que hemos concedido más de lo que nos hubiese gustado y al final creo que el fútbol ha sido bastante cabrón con nosotros.
Ha quedado claro, ¿no?
Con como más digui. Sí. O como más digui. Ha quedado muy claro, sí.
No ens movem del darrere perquè ahí la veritat és que el Sabadell... És cert que a última hora fa un pas cap enrere, jo crec que natural, que al final, quan tu portes tantes setmanes sense guanyar i veus que estàs tan a prop del botí, al final tires un pas cap enrere. La veritat és que els canvis no van ser defensius. La impressió i la gesticulació de Quico Ramírez va ser més aviat al contrari, de treure les línies cap endavant per no tancar-nos a la cova en els últims minuts i patir les embestides d'un Cornellà, que a diferència del Sabadell, com que sí que havia de remar contracorrent, va canviar fins a 2 cops de sistema tàctic... va utilitzar el recurs dels canvis per introduir més pólvora al davant, més centímetres, més pilota aèria, jugadors que havien jugat més endins, obrir-los a bandes i més davanters després al final. No quedava un altre, no? Però clar, el Sabadell havia de defensar allò com fos i és cert que fa un pas cap enrere, però això no treu que jo crec que només hi ha una única excepció, que és la rematada al travesser de Manucho. Traient això, el partit va ser molt seriós al darrere del Sabadell, molt sòlid, i per això ens hem quedat amb defenses, amb 2 laterals i ara amb un central.
Sí, concedim molt poc, Dèiem al principi que el Sabadell havia estat capaç de crear-li molts problemes, de generar-li molts problemes a un equip que té per norma general, doncs concedim molt poquet, i ahir el Sabadell va treure aquesta versió de casa, tot el contrari del que ens passa a domicili, on els rivals realment amb molt poc també generen, però t'acaben generant. Ahir, com dius, una primera meitat on Roberto no va tenir cap mena de feina, uns primers minuts de la segona meitat, fins i tot quan el Cornellà ja anava enrere en el marcador, on també l'equip va estar molt, entre cometes, tranquil, o solucionant bé les arribades dels de Xavi Calm, i com dius, potser l'única excepció, que al minut 90, Manucho és cert que té una rematada molt clara, que l'acaba estavellant contra el travesser de la porteria de Roberto. Potser va ser l'avís, i malauradament un avís que aquesta vegada es va acabar produint. De tot plegat, per mi un dels noms propis del que estem veient en aquestes últimes jornades, un Fernando Pajarero que havia generat algun dubte en el moment de l'aterratge aquí a Sabadell, però que mica en mica està demostrant el per què, i ho diré bé, Toni Saligrat el va voler en el mercat d'hivern i el que pot aportar també, recordem-ho, no només aquesta temporada, sinó veurem si també de cara a la temporada 19-20 aquí al Centre d'Esports Sabadell. També el malagueny va dibuixar una miqueta com havia anat el partit i també, en aquest cas, Fernando Pajarero, des d'aquest punt d'abatiment, per dir-ho així, amb el qual sortia, respirava ahir el vestidor arlequinat.
Después del desgaste físico que ha hecho el equipo durante los 90 minutos, yo creo que sobre todo una primera parte muy superior, ¿no?, a un gran Cornellà, y que se nos escape de esa manera, la verdad que se te va a casa pues hundido.
Enfonsats, que van marxar ahir els jugadors i els seguidors del Centre d'Esports Sabadell perquè la superioritat mostrada al terreny de joc no van ser capaços de traduir-la a un marcador positiu als arlequinats amb aquesta última acció, amb el gol del lateral esquerrà Héctor Camps pel Cornellà. I d'un central a un altre, ja us ho dèiem en començar, que avui escoltaríem una veu autoritzada del Sabadell, Genís García, el capità al seu dia del Centre d'Esports, entre d'altres rols. gols, també soci tota la vida del conjunt arlequinat i vinculat un munt de vegades al conjunt arlequinat, sigui o bé com a directiu, com a membre del futbol base, etc, etc, un ex central, igual que Pajarero ara, valorant el que va ser aquest 1-1, que per el sabadellenc va tenir un bri d'esperança també.
L'anàlisi del partit.
Malgrat el resultat, és dolorós, tal com s'ha produït, jo crec que el soci, l'aficionat que ha vingut avui a la nova Creu Alta, pot estar content. Si l'equip juga com ha jugat avui aquí a la nova Creu Alta, contra un equip que està vorejant la zona de play-off d'ascens, com és el Cornellà, un equip doncs, que el Sabadell mai l'ha guanyat aquí a la nova Creu Alta, jo crec que ha fet mèrits suficients avui al Sabadell per emportar-se els 3 punts. No només amb un 1-0, sinó podia fins i tot amb un 2-0 que podia sentenciar doncs, el partit. No ha sigut així, amb una jugada aïllada, faltant 20 segons per acabar el partit, una mala sortida del nostre porter ha possibilitat l'empat. No? El que em fa patir més ja no és l'equip en si, amb el joc, amb l'actitud, sinó el cop moral que pot repercutir en els jugadors. No? Aquesta setmana, sobretot demà passat, és feina de l'entrenador, de l'equip directiu del club, doncs, animar els jugadors, encoratjar-los a seguir amb aquesta mateixa actitud, perquè és l'únic camí, no quedar-se només amb el resultat. Ha sigut una situació aïllada que ha fet perdre doncs, els 3 punts. I aquest seria doncs, el resum, una miqueta amb optimisme, que ara en queden 9 partits per endavant, i avui era un partit important, però l'important era sumar. Que no es podien aconseguir els 3 punts, era important no marxar de 8 aquí. Almenys s'ha sumat un punt, l'important és sumar.
La recepta que fins i tot un cop acabat aquest anàlisi fora de micròfon feia el Genís García, que era: quan tu estàs a la zona baixa de la classificació, si guanyes, perfecte, però si no, el més important per sortir d'aquí és no perdre, anar sumant, ni que sigui mica en mica, que pot semblar que és un passet que no serveix per res, però que al final acaba donant els seus fruits. Hem deixat pel final diferents coses que van succeir ahir. La primera de totes, que encara té relació amb la parcel·la esportiva i que és una pregunta ben directa i ben clara: per què Jandro Moreno ahir no va tenir minuts? El van veure que estava escalfant a la banda, que era un dels jugadors que en les últimes setmanes fins i tot ha arribat a debutar al camp de l'Espanyol B i sembla que està guanyant galons i que està guanyant protagonisme en els entrenaments, en el dia a dia del primer equip del Centre d'Esports Sabadell, però segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, ahir hi va haver, vull pensar que un malentès que va fer, o millor dit, dissabte hi va haver un malentès que va propiciar que diumenge no pogués jugar Jandro Moreno. A mi que me l'expliquin perquè em costa d'entendre, però vaja, en tot cas, tot bé de la premissa rebuda pel cos tècnic del juvenil A de quants minuts havia de jugar Jandro Moreno aquell partit per després poder tenir també aquell punt de frescura de poder jugar també a segona divisió B l'endemà.
Sí, com dius, Adri, és una informació que hem pogut tenir a Ràdio Sabadell i que, home, sorprèn. Les coses, el Sabadell de tant en tant sorprenen poques coses, però a vegades algunes fins i tot t'agafen a peu canviat i no te'n saps a venir que això pugui succeir. A més, parlant en un club que se suposa que tothom va en la mateixa direcció. Per tant, jo estic amb tu. Vull pensar que és un malentès. Si no, entenc que hi hauria algun tipus de mesura, o que hi haurà algun tipus de mesura, si és que algú considera que això no ben bé ha estat un malentès. En tot cas, ens situem. Com dius, Sandro ha estat treballant aquestes últimes setmanes... Sí, perdó, Jandro, no Sandro. Ha estat treballant aquestes últimes setmanes en disciplina de primer equip, però sense perdre de vista el seu rol en aquest juvenil, que a més s'està jugant, recordem-ho, cada setmana ho diem, l'ascens de categoria, poder jugar l'any que ve a Lliga Nacional, per tant, també amb objectius molt clars, però la prioritat al final com a club és que si el jugador està per formar part del primer equip, doncs pugui tenir. La idea que ens arriba a nosaltres és que Quico Ramírez volia comptar amb ell per aquest partit i a més tenia molt clar que depenent com anés el partit, Jandro jugaria, tornaria a tenir minuts en aquest cas amb el primer equip. Doncs bé, se li marca la premissa al seu tècnic, que al mateix temps hem de recordar és el coordinador, el nou coordinador.
Jaume Milà, no?
Sí, ni que sigui de manera provisional fins que acabi la temporada, però és el coordinador del futbol base. Se li planteja la idea de que Jandro pugui jugar o mitja part només, o en el millor dels, o en el pitjor dels casos, digue-li com vulguis, 60 minutets. Allò que es fa que al minut 15, minut 20 de la segona meitat...
Que tingui mitja hora que no jugui.
Canvi i pugui estar, com dius, un pèl més fresc i dosificat. Aquí la informació que ens arriba és que o no es va saber transmetre bé o que algú no la va acabar d'entendre bé. Però Jandro acaba jugant els 90 minuts més afegit del partit del juvenil A, col·laborant a més amb el seu equip. Problema, que ahir, després d'estar escalfant-se, doncs, veient com anava el partit, i després d'haver jugat el dia abans 90 minuts, el míster al final, en certa manera, Quico Ramírez, acaba havent de renunciar a fer servir a aquest jugador del planter. Com ha estat rebut? Ens consta que hi havia mala maror ahir en el cos tècnic de la primera plantilla. Ja, en el moment que reben la notícia...
Lògic, també, sí, per sí, una qüestió de prioritats.
O sigui, és a dir, diumenge al matí, quan ja corre que Jandro el dia abans ha jugat els 90 minuts, ja no s'acaba de rebre bé, suposo que després, quan veus que el jugador, al final, no el pots tenir castigat físicament, haver jugat dissabte 90 i tenir-lo 30 minuts, o 25, o 10, els que fossin, en un partit de tanta exigència com el que s'estava vivint a l'estadi contra el Cornellà, doncs... a l'haver de ser el primer equip el que prescindeixi de Jandro i no el juvenil A, ens consta, tenim informació, que no ha sentat gens bé en el cos tècnic de Quico Ramírez ni en el club en general. Suposo que és un capítol d'aquells que, si s'ha de resoldre o s'ha de tractar, és allò de que els draps bruts es tracten de portes endins, no de transcendir, però sí que és molt real que hi havia aquest malestar amb, com diem, amb el final, no només amb l'entrenador del juvenil A, que al mateix temps és el coordinador de tot el futbol base actualment del Sabadell.
Al final és el que diem, és ser conscients de quina és la prioritat, que ara com ara evidentíssimament passa per salvar la categoria del primer equip a segona divisió B, i també el tenir coses ben clares a nivell organitzatives dins del terreny de fins i tot de l'organigrama del Centre d'Esport Sabadell, i per tant si cal renunciar, que renunciï en tot cas al juvenil A i no a la primera plantilla. És qüestió de remar tots en la mateixa direcció, i acabo amb la qüestió més social, amb la qüestió més d'extraesportiva, podríem dir. Ahir hi va haver vaga d'animació, ho avançàvem a Ràdio Sabadell des del Sabadell en joc, que els grups d'animació dels Honor 1903 i el Supporter havien decidit no ser-hi durant la primera meitat i aparèixer gairebé en forma de performance, de rua, per el gol nord amb banderes, i a més, clar, va ser més èpic perquè va coincidir amb el gol. Per tant, va ser aquí, algú em deia, el gol el van fer els de la graderia, que van entrar a la vegada que va arribar aquella pilota, però vaja, molt lícit decidir si vols o no vols animar. Al final és una decisió d'un grup d'animació que al final decideix quan i com actua, i va haver un enrenou que tot es devia al final per una qüestió de publicitat, del qual que era posar o no les pancartes a sobre de la tanca.
Versió que hem pogut esbrinar a nivell club és que aquelles pancartes habituals d'altra banda, que fan servir les penyes més animoses, més joves, com són els Honor 1903 i els Supporters, estaven tapant a part de la publicitat estàtica de l'estadi, que és cert, però...
Clar, i a més ahir, dins de les invitacions que es va repartir, hi havia moltes de patrocinadors.
Correcte. Aquí potser neix a l'enrenou, encara que versions per tots els gustos, depenent de quin sigui la font, o l'un o l'altre. El que està clar és que l'incident no va acabar massa bé, perquè després, a través de xarxes socials, hem pogut saber que la part de les penyes acusen o assenyalen a la vicepresidenta Ana Navés per el to que hauria utilitzat a l'hora de qüestionar la decisió de no animar els primers 45 minuts, parlant d'alguna paraula més alta que una altra, d'algun, fins i tot, algú parla...
Un missatge més amenaçador, no?
Sí, algun punt d'amenaça. Alguns parlen, algunes versions parlen fins i tot d'algun insult que s'hauria deixat anar en totes dues direccions. I per part de la vicepresidenta ens agafava ahir també, ja a última hora, quan ja gairebé arribàvem tots a casa després del partit i una mica més en fred, on assenyalava directament que havia rebut una agressió per part d'uns integrants, o un integrant en concret, ella parlava d'un integrant en concret, no donava el nom, això sí és cert, d'una de les penyes que, presumptament, i segons sempre la versió de la vicepresidenta, de l'Anna Navés, l'havia agredit, i a més assenyalava que aquest presumpte agressor formava part també, recordem, d'aquell episodi, malauradament massa recordat encara, que va viure Toni Saligrat al municipal de Peralada, recordem aquell dia, quan el ja ex-tècnic del Sabadell es va dirigir fins a darrere una porteria, on també hi havia part d'aquesta afició més jove, i on va tenir doncs alguna que altra paraula també pujada de to, alguna que altra empenta amb un sector de l'afició, i que a la postre, es digui el que es digui, va acabar suposant la destitució del tècnic de Torrent. Bé, un capítol d'aquests que enfosqueix, que ataca més encara la tarda i com va acabar la tarda nit d'ahir o la tarda vespre d'ahir, i sobretot un capítol d'aquells que s'ha de saber gestionar bé, que s'ha de resoldre ràpidament, perquè això ja com a opinió, no com a informació, ni està al pati ara per històries que no siguin centrar-nos tots plegats en la vessant purament esportiva, ni tampoc és gens agradable que el teu club estigui implicat en aquestes diferències, en aquest cas, entre algun dels integrants de la grada d'animació, si ho volem dir així, i persones, o una persona en concret, en aquest cas li ha tocat a la vicepresidenta, però podia, ahir vam veure també el conseller Albert Ramos baixar a mediar en algun moment precisament en aquella zona d'animació, i que tots ens centrem ara en el que importa. Però, evidentment, cadascú tindrà la seva versió dels fets.
Aigües remogudes, ara mateix, que seria el pitjor escenari tal com està el panorama esportiu, i a vegades són vasos comunicants, també, una cosa i l'altra, per això dèiem al principi...
Sí, amb l'equip a la part alta, segurament, no tindríem aquests
seria
problemes.
Seria simplement una anècdota i ja està. Però, vaja, al final, el que dèiem en començar, que potser tots hem de fer la reflexió d'intentar netejar els draps bruts, encara que sigui entre diferents sectors, però a on toca netejar-los i que el dia de partit tothom estigui per la mateixa feina, que falta fa per acabar de certificar aquesta permanència. Gràcies, Sergi, fins ara.
Apa, fins ara.
Fem una tornada en el camí, de seguida Suite de Bronze, marxem fins al Coi, fins a Castelló, dues places que s'aventuren que seran rivals directes del Sabadell en aquestes 9 jornades que queden de campionat.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Històries dels diners.
Aquilar o comprar?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Suite de Bronze.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, hem creuat fa estona, fa 9 minutets l'equador del programa. Continuem parlant del grup 3 de segona divisió B, perquè falten 9 jornades pel final de la Lliga. El Sabadell marca una setmana més el llindar entre la promoció de permanència i la salvació, amb 2 punts de marge respecte a aquest play-out i 3 sobre el descens directe. Aquesta setmana hi havia un duel a la part baixa, un duel directe, el Collau al Collano València Mestalla, un partit que va acabar amb repartiment de punts, diria que afortunadament pels arlequinats, aquest 1-1, i per això visitem la redacció de Ràdio Alcoi. Ismael Mayor, no sé com va el patiment per allà per Alcoi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri. Llum al final del túnel. El Collano ahir va veure una imatge molt millor a la que era habitual després de 4 derrotes consecutives. La nova direcció a la banqueta de Mario Barrera ha tret el seu fruit. Per lo menos ja ha trencat la dinàmica tan negativa que duia el Collano de 4 derrotes consecutives. Ahir va empatar després d'una primera part. Bueno, pues que tampoc va va ser per a la història, sí que la segona part ja es va notar la mà del nou entrenador hispano-argentí i l'Alcoyano va mostrar una altra cara, una cara que dona el brot verd per a la il·lusió, per a l'esperança i per a que l'Alcoyano isca pronte de la zona de descens en la que ara mateix es troba. Evidentment, té que mirar i molt al Sabadell, que és l'equip que ara mateix marca i sa salvació. Així pues, Adri, la situació en l'Alcoyano ha millorat, però se'ls falta que els resultats acompanyin. El pròxim diumenge l'Alcoyano juga a Badalona.
Gràcies, Isma. Vides paral·leles, eh? Un cop més entre Sabadell i Alcoi, qui ens ho havia de dir, malauradament, aquesta temporada a la part baixa de la classificació. Alcoi mirant el Sabadell perquè és qui marca el límit i nosaltres mirant l'Alcoyano, encara que deia ara l'Isma que ha millorat la cosa amb aquest puntet respecte a les derrotes consecutives, però intentant que com a mínim hi hagi 5 per darrere del centre d'esport Sabadell, sigui qui sigui, més enllà de la germanor que hi ha sempre entre l'Alcoyano i el Sabadell. No ens movem del País Valencià perquè pugem uns quants quilòmetres d'Alcoi a Castelló de la Plana. A Castalia, l'equip orellut va capgirar un marcador advers contra el Badalona i s'ha reenganxat així en la lluita per la permanència, quan semblava que quedava del tot despenjat. Com el Cornellà, a Sabadell, el Castellón va fer l'últim gol del partit, en el seu cas el 2-1, per mitjà de Jairo Carcava en una jugada ben estranya, ben enrevessada, al minut 94. Després d'un pal, com el de la setmana passada a Paterna, en un duel directe contra el València-Mestalla, m'imagino que deu ser això aire fresc per una afició que també està patint de valent aquesta temporada. Cert Castelló, Xavi Isidro, com ha sortit el dia avui a Castelló?
Hola, què tal, Adrià? Bona vesprada des de Castelló. Bé, doncs vos podeu imaginar, no?, com està la parròquia albinegra després d'haver aconseguit per fi la quarta victòria de la temporada, després de 8 jornades sense guanyar, després de caure i de quina manera, amb sensacions molt, molt negatives el cap de setmana passat davant el València-Mestalla, en un partit que era clau per la permanència, i després d'una setmana molt moguda, no?, on hi ha hagut inclús roda de premsa del màxim accionista, del president, demanant unió a tota l'afició en un partit clau davant el Badalona, i per suposat també reunió dels capitans, dels quatre capitans de l'equip amb l'afició, amb la Federació de Penyes, amb l'agrupació de Penyes, una setmana molt complicada que ha acabat, doncs bé, amb una victòria in extremis, en el descompte, amb un gol al lío, no?, que diem aquí, amb un remat final de Jairo Carcava, que pràcticament arribava ja sobre l'hora definitiva del partit. Una victòria que torna a enganxar el Castelló en la lluita per la permanència. És de veres que l'equip sigui en zona de descens, que està a 2 punts del play-out i a 4 de la permanència, però la sensació és que el Castelló tenia per davant 10 finals i la primera l'ha salvat amb aquesta victòria 2-1 davant del Badalona. El més positiu és que el Castelló, dins dels 9 partits que resten, té molts partits contra equips que estan a la mateixa, en aquesta lluita també per la permanència, i per tant en gran medida depèn de si mateix per aconseguir mantindre la categoria. Pot ser un cop d'autoestima importantíssim per al conjunt albinegre, que ara el proper cap de setmana jugarà davant el Lleida, en un camp complicat, i que després, a l'altre cap de setmana, el següent rep l'Hércules, és un partit molt especial perquè coincidirà amb les festes fundacionals de la Magdalena. Sempre és un partit diferent aquest, on hi ha una ambientació fantàstica, on normalment Castalia s'ompli, i si el Castelló és capaç de sumar punts al camp de la Unió Esportiva Lleida, no descartem que pugui haver una de les millors, si no la millor entrada, el següent cap de setmana davant l'Hércules. De moment la situació segueix sent molt perillosa, el Castelló segueix estant en la zona roja de la classificació, però a veure què passa les pròximes setmanes, perquè el Castelló pareix que té il·lusió per mantenir la categoria. I no podem oblidar, no?, que estem parlant del club amb més socis d'aquest grup tercer de la segona divisió B.
Gràcies, Xavi. La veritat és que sí, que sempre hi ha ambientes a Castalia, i si a sobre coincideix amb festes i tal com està l'equip, no em vull imaginar com serà aquell partit contra l'Hércules, però a vegades el futbol és ben curiós, eh? Ara que escoltava que tenia duels directes al Castellón, que el Xavi explicava el tema dels partits que queden per endavant, un d'ells serà aquí a la nova Creu Alta. Però capricis del futbol. A Castelló hi ha hagut roda de premsa del màxim accionista i president del Castellón. Aquí també. Hi ha hagut reunions entre els quatre capitans. Aquí també. També estaven les penyes de pel mig intentant una ambientació especial. Aquí també. I també va haver un gol en el 94. El que passa és que, malauradament, aquest cop la fortuna va ser pels orelluts en el seu partit i no pas pels arlequinats aquí a la nova Creu Alta. Atenció com queda ara la part baixa de la classificació. Cué el València-Mestalla amb aquesta victòria del Castellón. El filial Xe té 28 punts. Castellón penúltim, 29. Conquense i Alcoyano tancant la zona de descens directe amb 30. És a dir, 3 menys que el Sabadell, playout per l'Ontinyent amb 31, 2 per sota del Sabadell, i primer equip que se salvaria Centre d'Esports amb 33, empatat, això sí, amb el Teruel i el Peralada. Per tant, de 28 a 33, 5 puntets, i la tira d'equips que estan aquí en aquesta zona baixa de la classificació, fins i tot, si tant de bo que sí, el Sabadell guanyés a l'Atlético Levante d'aquí a uns dies a Bunyol, també el filial Granota podria veure's immers, per sorpresa una miqueta, després de les dues últimes victòries que porta l'Atlético Levante en aquesta zona compromesa de la classificació.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Tres quarts de tres, deixem el Centre d'Esports, no la piloteta de futbol, perquè la Primera Catalana van viure un d'aquells moments memorables de la temporada. El Sabadell Nord va ser capaç de sobreposar-se a totes les adversitats possibles per acabar guanyant, fet golejant, 5-2 contra el Lloret, un equip que fins ahir era quart classificat. Especialment va ser remarcable la segona meitat dels arlequinats. Així de desfermat, de fet, estava el tècnic Kiko Díaz després del partit.
La segona part de mis cabrones ha sido para marcar. Pasará mucho tiempo y este partido se seguirá recordando. Ganar a todo un Lloret, un equipo de la parte de arriba de la tabla y con un equipazo como el que trae. Y hacerle 4-0 en una parte a ellos no ha sido fácil, ni mucho menos. Y menos, como tú dices, ¿no? Jugando nosotros desde el minuto 35 con 10.
Per acabar d'ubicar-nos, just abans del descans, les coses es posaven realment molt negres pels locals. Primer, amb l'expulsió de Badillo per una manotada a la cara d'un rival, i també pel gol del Lloret, per cert, amb la mà, i que no hauria d'haver pujat al marcador, que col·locava l'1-2 a favor dels visitants. Per tant, semblava tot en contra. Fins i tot el primer gol del Lloret va arribar en el minut 2, a la sortida de partit, i tot eren contratemps en contra de l'equip de Can Uriac. Un gol inicial, és veritat que replicat per la diana de l'empat de Luque, una expulsió a la primera meitat de la mitja hora de joc de Badillo i aquest 1-2 amb la mà. Tot i jugar amb 10, l'equip de Kiko Díaz va ser molt superior als visitants a la segona part i el seu esforç físic es va veure recompensat. Primer amb un golaç, el de Dani Muila, el 2-2 de sortida, només començar la segona meitat, i després ni més ni menys que amb un hat-trick de Jairo, que fins i tot va tenir dues ocasions claríssimes més per haver fet ell sol la maneta. L'atacant creu que amb actuacions com aquesta poden competir contra qualsevol.
Este equipo jornada tras jornada demuestra que puede estar ahí arriba, que puede luchar con cualquier equipo y se ha visto que somos un equipo para estar ahí arriba, pero ya te digo, nuestro objetivo es el manlleu la semana que viene, los 3 puntos la semana que viene y partido a partido.
Per tant, molt caut també Jairo a l'hora de fer el seu discurs. Els arlequinats, en tot cas, escalen fins la quarta posició del grup de Primera Catalana, faltant 2 jornades pel final, i somien, per què no, amb una tercera plaça, ara a 3 punts, que qui sap si podria donar lloc a lluitar per l'ascens en cas de renúncies d'algun equip, com sembla que s'està especulant, a tercera divisió. Una situació realment ideal per un equip que acaba d'arribar a aquesta categoria per primer cop en tota la seva història. Ahir va aprofitar, per exemple, que el Palamós va punxar, que un dels equips que està també en aquesta lluita, el Banyoles, tampoc va guanyar i situat quart a la classificació. Servidor va gaudir d'aquesta espectacular remuntada, però també ho va fer el Sergi Parc, que va esmorzar bé al barri de Can Uriac i que va poder xerrar després del partit amb un dels millors jugadors aquesta temporada, el migcampista Marc Martí.
Marc Martí, jugador del Sabadell Nord, bona tarda.
Bé, bona tarda.
T'ho pregunto directament, el millor partit de la temporada?
Sí, sens dubte, i més per les circumstàncies que s'havien donat, quedar-nos, bueno, al minut 3 ens marquen un gol, ens posem a l'empat i abans res, al minut 44 ens marquen el segon i amb un menys. Llavors, a la mitja part, bueno, és el que hem parlat, l'única manera de treure-ho endavant això era lluitar, córrer, sacrifici de tots, i així ho hem fet. La veritat és que, sens dubte, com has dit tu, el millor partit de la temporada, amb 10 i marcant 5 gols contra un tot poderós Lloret, que anava quart classificat i tenint més ocasions per marcar inclús el 6è o el 7è.
Parlaves d'aquestes circumstàncies que us han posat en contra. A l'1-2, no sé si t'has fixat bé com ha sigut el seu gol, perquè semblava que l'havia ficat amb la mà. No sé si ho heu vist així vosaltres.
Sí, jo, vaja, des de la meva posició he vist que era una mà. Sí que és veritat que és potser algo involuntària perquè cau i rebota, però bueno, de fet el gol sí que és veritat que l'empuja amb la mà, però bueno, l'àrbitre ha decidit que no sé gol, aquí a nosaltres ja no podem fer res.
No sé si us ha sorprès com han sortit ells o potser el seu primer gol us ha afectat mentalment potser durant el partit, no? Perquè els primers 10-15 minuts sí que és veritat que ells han estat millor i a vosaltres us ha costat reaccionar una mica, no?
Sí, totalment. Sabíem ells que era un equip molt poderós, que tindrem que sortir enxufats des de l'inici, per mala sort no ho hem fet, hem rebut un gol al minut 3, però bueno, després ja, com t'he dit, l'equip s'ha pogut sobreposar-se a totes les adversitats que ens han vingut del partit i per sort aquí davant de la nostra afició, a nostra casa, hem pogut treure els 3 punts. Sabíem que era un partit dificilíssim, o sigui, ens aniria molt bé sumar els 3 punts i així ho hem fet. La veritat és que estic super orgullós de l'equip, super confiat en que tot això ho traurem endavant i bueno, sumar 3 sempre és bo i com abans ho fem, doncs abans assolirem l'objectiu.
L'objectiu que us proposeu és...
Primer de tot, mantenir-nos, o sigui, la permanència, això és el primer.
La permanència, sí. I esteu ara mateix quart classificats, sí, sí, sí. A l'espera del que faci el Banyoles, eh?
Òbviament, clar, el primer és la permanència. Ara, clar, estem en una situació doncs, que hem de ser molt més egoistes, hem de saber que aquest any quedant tercers hi ha possibilitats d'inclús de pujar a tercera, doncs clar, arriba un moment que, òbviament, peus a terra, permanència primer, però arribem a un moment que hem de ser egoistes i el tercer lloc ens crida molt l'atenció.
Has esmentat l'afició abans. Han coneixat el teu nom, serà per alguna cosa, perquè quin partit has fet, quin desgast físic, especialment en la segona part.
Sí, bueno, és el que t'he dit, és el que t'he comentat anteriorment. Sabíem que si a la mitja part volíem treure aquest partit, teníem que donar tots el 200%. I bueno, m'han encoratjat a mi, com m'han encoratjat el nom de Kevin, de Jairo, vamos, avui crec que ens mereixíem, bueno, ja has vist la festa que s'ha muntat ara al vestidor, crec que ens mereixíem que tots ens nombressin el nom, gràcies a ells també, que venen cada partit aquí, i vamos, com posa el cartell, són el número 12, sens dubte alguna, que a la mitja part nosaltres estàvem bastant enfonsats, però bueno, a mesura que hem anat a començar la segona part amb l'afició i tot, hem pogut capgirar el marcador, la veritat, molt, molt, molt contents. Agrair també tot el públic que ve aquí, que cada vegada és més, que ja et dic, ens donen un suport brutal i fa això que també traiem els partits endavant.
Ara et deixo anar a gaudir de la festa al vestidor, que te l'estàs perdent per la nostra culpa. L'última que et faig, la pròxima setmana jugueu a Manlleu, un equip que també ha de certificar la permanència perquè té bastants menys punts vostres, no sé com encareu aquest partit.
Sí, sí, totalment. Manlleu és un equip superfort, suposo que a casa encara es deuen fer més forts, però bueno, anirem amb la setmana tot el que estem fent, treballant per arribar el diumenge de cara a les millors condicions. Aviam si també podem recuperar els jugadors que estan tocats, lesionats, que avui érem justets de posicions, però bueno, és el que et dic, treballar durant tota la setmana i enfocar el partit per arribar a la millor manera possible el diumenge.
Marc, a gaudir de la festa, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, sóc la Mati Ortiz, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Rematem la informació futbolística, evidentment donant l'enhorabona al Quico Díaz, al Marc Martí i a tota la gent del Sabadell Nord i també al Mercantil, que ha pujat un lloc a la Lliga Nacional Juvenil i que ja és 9è amb 33 punts gràcies al solvent triomf de dissabte al camp de l'Atlètic Segre, 0-3. Es van imposar els jugadors blaugrana, sumant així el que és el segon triomf consecutiu graciec. Joan Poc es va retrobar amb el gol, tot i arribar al partit tocat i jugar només una part. Els sabadellencs van saber madurar aquest partit al camp de l'Atlètic Segre, aguantant l'empenta dels lleidatans, i van saber matar-ho en el seu tram final. L'encert de cara a gol era una de les assignatures pendent de l'equip, i per això, després d'aquestes dues victòries seguides, Carlos López, l'entrenador del Mercantil, s'ha felicitat per haver millorat en aquest capítol.
No m'he queixat mai de la falta de gol, però sí que està content perquè l'equip doncs, generava ocasions. I ara, doncs mira, l'altre dia va haver de ser la pilota parada, però en canvi, mira, ahir doncs, els tres gols van ser de jugada i la veritat és que vam defensar com sempre i a més vam tenir una miqueta més d'encert que potser ens havia faltat algun altre dia.
Amb els últims 6 punts al Sarró, els mercantilistes han tornat a la zona plàcida de la classificació abans de rebre el Cué, un Palamós que ve de perdre 0-9 contra l'Espanyol B. Obrim bloc poliesportiu. Una trista notícia. El femení del Bar Gràcia ha dit adéu a la divisió d'honor plata. Les de Dani Lara van caure 35-18 a la pista del Benidorm i consumen així el descens de forma matemàtica a la Lliga Catalana. A falta de dues jornades per acabar la temporada, el Gràcia ja no té cap opció d'aconseguir la permanència. Les verdiblanques encara tenien alguna esperança, però com reconeix el tècnic Dani Lara, el segon classificat s'estava jugant les fases i no va donar cap opció durant el partit.
És veritat que els altres van sortir molt perdudes a l'inici, però a la que ens vam apropar a la segona part, doncs vam tornar a prendre l'accelerador i a fer-nos un parcial ja definitiu.
A banda d'entrenador, Dani Lara també és des de fa algunes setmanes el director esportiu gracien. Confirmat aquest descens matemàtic, ara toca reestructurar els equips femenins per tal d'intentar tornar aviat a plata. Assegura el tècnic que la salut de l'entitat pel que fa a l'handbol femení és bona, tot i haver-hi desequilibri a les plantilles, en posicions potser un pèl massificades i d'altres on falten jugadores, però malgrat tot Lara està convençut que el club té prou arguments amb la gent de la casa per fer un projecte més ambiciós.
Ara mateix tant una plantilla com una altra, el senyor A i el senyor B, hi ha prou jugadores per fer un altre projecte molt diferent i no és una qüestió de portar aquí 5 jugadores de fora noves, que canviïn totalment el club. Jo penso que el club té material suficient per fer un projecte molt diferent.
Això sí, Dani Lara també preveu que hi haurà algun canvi, no perquè descartin jugadores, sinó perquè probablement amb el descens d'altres equips de plata vindran a pescar al carrer Bocaccio. Molt diferents li van anar les coses al masculí, que no va tenir problemes per imposar-se a l'embol Sant Vicenç 29-24. Un partit, això sí, que va ser força irregular, com ha explicat el jugador Guillem Correro.
Jo crec que hem començat molt bé, hem fet un partit molt regular, sí que hi ha hagut un moment que ens ha faltat acabar de definir. Hem tingut 10 minuts una mica de pàjara, però bueno, hem aconseguit solucionar el partit bé. I, bueno, contents per la feina.
Els graciencs encadenen ara dues victòries consecutives i completen una jornada rodona, ja que tots els equips classificats del segon al cinquè han perdut els seus respectius enfrontaments. A més, un d'aquells partits on no es podia fallar per acabar entre els primers, ja que era contra un rival de la zona baixa d'aquesta primera nacional. El duel amplia la bona segona volta que està protagonitzant els de Gerard Gom i Cicés Borrell amb 7 victòries en 9 jornades. Borrell, un dels tècnics, remarca el fet d'haver-se sabut refer a les dues derrotes seguides que van patir ara fa un parell de setmanes.
La recuperació pues és molt important. Sí que és veritat que va haver-hi un problema dins de l'equip que ens va fer ballar una mica el cap, però jo crec que s'ha tornat a arreglar. L'equip és molt fort, som molt amics entre ells. Jo crec que aquesta és la gran arma per seguir sumant victòries.
L'entrenador graciencs també ha destacat la feina social que està fent el club i que es veu reflectida a les graderies, als partits dels sèniors de l'OAR, tant el primer equip com també el filial masculí i femení. Els verdiblancs continuen sisens a la primera nacional masculina, però ara amb els mateixos punts que el Sant Esteve Sarrovires, el cinquè, hi ha només dos del Joventut Mataró, que ocupa la tercera plaça, i tot plegat a les portes d'un derbi, a la pista del líder, el Sant Quirze.
Hola, sóc la Montse Mas, sóc atleta del Barça i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
Avui acabem amb waterpolo, amb els dos equips de l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo, que tenien dos autèntics tràmits aquesta setmana i que els van treure endavant amb massa contundència. D'entrada, el femení, que tornava a la Lliga després de la classificació per la Final Four de l'Eurolliga, es va imposar 22-7 al duel ballesà contra el Rubí. Sense la nord-americana Kylie Neuschul, que només juga a Europa, David Palma, el tècnic de l'Estalpul femení, va donar descans a Paula Litton i a les dues jugadores que arrosseguen problemes físics a la mà, Laura Ester i Annie Spar. L'altra nord-americana de l'equip, Maggie Stephens, va acabar com a màxima golejadora del partit amb 4 dianes.
Fue muy, muy bien. Creo que nuestro equipo estaba feliz para jugar otra vez, especialmente después del empate contra Horizonte. Y pues es muy diferente para jugar en Euroliga y la Liga, pero para nosotras cada oportunidad para jugar es muy importante. Y si queremos ganar contra alguien durante Final Four, necesitamos mejorarnos cada partido.
Una Maggie Stephens que, per cert, no estarà disponible per Palma fins a l'abril. Tant ella com Neuschul es troben concentrades a Perth, a Austràlia, on la selecció dels Estats Units disputa a finals de mes el torneig internacional de la Lliga Mundial. Encara més senzill va ser el partit del masculí, que va superar a domicili el CUE al Concepción madrileny per un contundent 2-22. Amb una convocatòria de només 11 waterpolistes, dos d'ells de la base, el conjunt de Quim Colet en va tenir prou per complir amb el tràmit. Els màxims realitzadors del partit amb 4 gols van ser el capità Òscar Carrillo, Gerard Reixac i David Carrasco. Aquest últim reconeix que l'amistós que van jugar entre setmana contra el Sintes de Kazan, de Rússia, va resultar molt més profitós que no pas el partit contra el Concha, és a dir, el de Madrid.
Vam tenir la sort que dilluns van jugar contra el Sintes Kazan, que són un equip molt bo d'allà a Rússia, i el ritme de partit i la qualitat dels jugadors russos és molt més gran que la de Concepción, i podríem dir que els va servir molt més.
L'Estalpul segueix a 3 punts del 6è, al Sant Andreu, i a 5 del 5è, al Mediterrani, que té un partit pendent, però contra l'Atlètic Barceloneta. Recordem que aquesta cinquena posició és la darrera que dona accés a Europa. El primer d'aquests 4 partits que queden serà dimecres a 3 quarts de 9 del vespre a Can Llong contra el quart classificat d'aquesta Lliga PEMAT com el Centre Natació Mataró. Fins aquí el programa d'avui. Demà més tec a partir de les 2, per exemple, entre d'altres, amb la sabadellenca Glòria Estupà, entrenadora de bàsquet. De fet, tindrem molt de bàsquet amb el Bàsquet Pi, amb el Global Bàsquet. També ampliarem la biblioteca de l'Hotel Suís, on repassarem una mica el futbol sala sabadellenc i també la participació de Sergi Giral, amb pod inclòs al Rally Costa Brava, evidentment sense perdre de vista l'última hora del Centre d'Esports Sabadell. Això serà demà aquí a l'Hotel Suís, com sempre, amb el Toni González al control de so. Us envio una abraçada des d'allà. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.